avui analitzarem l'actualitat amb l'Àlex Delmas. Hola, Àlex.
Bon dia, què tal?
Amb el Jofre Mateu. Hola, Jofre.
Què tal? Molt bon dia.
Avui l'Àlex ha preparat una del Masterclass sobre Pedri i com canvia el joc de l'equip. Molt interessant analitzar punt per punt què aporta Pedri al Barça mentre accedeix a l'estudi el Jofre Mateu sense Americana, i això és notícia.
Sí, avui no.
No tocava.
Tres dies eren,
no tocava, eh?
S'ha retardat l'avió, no m'ha donat temps a canviar-me.
Què vens de Madrid?
Sí.
Tot bé?
Tot bé, una mica atropellat.
Guarda l'Americana per demà, que serà dia
mobile,
gran.
Hi ha el Mobile, hi ha un Cristo important.
Sí. Comença la setmana del Mobile i tots ho notem i ho patim. Alguns ho gaudeixen, evidentment, molts també ho pateixen. En tot cas, és un gran esdeveniment que fa 20 anys ja, com passa
anys.
El temps,
sí, sí.
20 anys que se celebra a Barcelona. La vida vola, Flaqui.
Sí, no hi pensis.
A la Ciutat Esportiva del Barça, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
Què tal? Bon dia.
El Barça ja ha acabat l'entrenament. D'aquí una estona parla Hansi Flick. Hi ha alguna novetat d'última hora?
Doncs mira, que no ha entrenat Robert Lewandowski, per suposat, que té un trencament d'un os de l'ull. Haurà de jugar el proper partit amb màscara, però per demà no està disponible Lewandowski. Eric tampoc podrà jugar, està sancionat. Aquest sí que estava a l'entrenament. Aquests dos futbolistes, Lewandowski i Eric, se sumen a les baixes de De Jong, Gavi i Christensen, i qui s'hi torna és Gerard Martín, suspès a l'últim partit i que segurament serà titular al partit contra l'Atlético. Aquestes són les novetats de l'entreno, de l'últim entreno abans del partit contra els del Xolo.
Amb Lewandowski esperaran a que li baixi la inflor de la cara. Li faran una màscara d'aquí a 2 o 3 dies, que es provarà a l'entrenament, si se sent còmode, si no li molesta, confien els metges en que pugui jugar el partit del cap de setmana contra l'Atlètic Club. Per demà no arriba, però si tot va bé, li poden fer la màscara quan ja, diguem-ne, li hagi baixat la inflamació del cop, i no li molesta la màscara, ja confien els metges en que pugui jugar contra l'Atlètic Club aquest proper cap de setmana. Ara tornem amb tu, Santi, per saber l'última hora del entrenament, si podem rascar alguna cosa que hagi provat Hansi Flick de cara al partit de demà, i també connectarem amb el Pedro Fullana per conèixer l'última hora de l'Atlético de Madrid. Jofre, Àlex, vosaltres creieu que hi haurà algun moment on pot ser ja remuntada?
Sí, jo el crec ara. Jo estic enfocat en tenir llum en la possibilitat. És evident que està complicat, que 4 gols són molts i que l'Atlético és un equip que sap contrarrestar-ho, però veient les capacitats del Barça i la seva manera de jugar, jo no és que tinga fe, és que crec que és possible.
I preveus alguna sorpresa?
Per part del Barça o de l'Atlético? Jo, per part del Barça, no. Jo crec que veurem... Primer de tot, jo crec que el Barça estarà, en algun moment estarà a prop. Com a mínim estarà a prop. I que si algun equip s'ha guanyat que confiem en ell, és el Barça de Flick. No? És a dir, jo crec que hem de tenir present que és molt difícil, però que hem d'estar allà. No prevec. Jo prevec un equip bastant similar a l'esquelet, i ara en parlarem, el que vam veure el dia del Llevant. Crec que aquell dia Flick va fer un petit assaig. Amb Cancelo a l'esquerra, amb Gerard Martín com a central a l'esquerra, després en parlarem, però prevec un equip bastant similar.
Cancelo titular el dia de la remuntada, eh? Seria històric, Flaqui.
Bueno, és un dia de bogeries, no? És un dia que han de passar coses estranyes. Home, si tu vols remuntar 4 gols, ha de ser una nit boja. Sí. No pots pretendre... És veritat que el Vaquero sempre ho diu, no? L'equip amb cap i la gent al cor. I sí, pel que veig també dius de poc a poc i no voler guanyar-ho al minut 10, que no la guanyaràs al minut 10. Però és veritat que és un dia que han de passar... El guió s'ha de trencar.
Sí, però...
Si passa el que és...
Sí, però hi ha molts moments en un partit.
Sí, però
no cal trencar-lo al minut 1.
No, però jo entenc que Cancelo et pot aportar... Si té el dia bo, et pot aportar ofensivament, en defensa és una altra cosa.
A mi em sembla que si apostes per Cancelo vol dir que llavors els dos centrals barra Koundé has de fer un extra de vigilàncies, que no sé si és Gerard Martín la persona indicada. I després crec que l'altre dia ens va ensenyar que l'equip és capaç de generar prou ocasions sense accelerar els partits de més. Crec, però evidentment s'hauran de provocar coses.
Va, ara ho ampliarem. Pedro Fullana, què tal? Bon dia.
Com va? Bon dia.
D'aquí una estona parlarà Simeone, l'escoltarem en directe al Que t'hi jugues. No sé si pots anticipar com sortirà demà l'Atlético de Madrid al Camp Nou.
No tenim oficialment un 11 perquè no ha pogut provar. Torna a estar una setmana on arriba el partit amb menys de 72 hores de diferència entre un partit i un altre, i per això sol ser una jornada per recuperar jugadors físicament, de recuperació, i per tant no sol provar un 11 Diego Pablo Simeone, però més o manco serà molt parescut el que vàrem veure al partit d'anada. Hi ha un parell de dubtes. En principi, Llorente no jugarà al centre del camp, i si ho farà, banda dreta de lateral, perquè li preocupa bastant a Diego Pablo Simeone, que ara sí hi haurà Rafinha per aquest partit. Per tant, una novetat seria aquesta. Segona, al centre del camp, tot apunta que seria Cardoso, que ha recuperat titularitat als darrers partits i està a un bon nivell. Veure com està Ruggeri, que tenia unes petites molèsties i per això ha estat entrenant amb menys intensitat que la resta de companys aquests darrers dies. Si està bé, jugarà ell a lateral esquerre. I a partir d'aquí, veure qui juga en atac. Tot pareix bastant clar que Julián Álvarez serà titular i a veure qui l'acompanya. Aquí ja s'obrin les quineles. Griezmann, en principi, és el que té més opcions. No va jugar de titular a Oviedo, precisament pensant en aquesta opció de Barcelona. I després Sorloth, que té ara mateix és el que més fortuna té davant la porteria rival. Està marcant gols aquests darrers mesos. I també l'opció de Lookman a banda esquerra. Aquí és on hi ha ara mateix el gran dubte qui acompanyarà Julián a la davantera.
Gràcies, Fullana. T'escoltem després amb Simeone en directe al Que t'hi jugues. És veritat, com diu i com recorda el Fullana, que el Barça recupera Rafinha, el Barça tindrà Pedri, perd a Lewandowski, és baixa important, tot i que no estigui sent titular habitual el polonès. I aquest cap de setmana hem vist com l'Atlético guanyava...
Eric García, que tampoc juga.
Eric García, que no juga. I aquest cap de setmana hem vist l'Atlético guanyant a l'últim minut contra l'Oviedo i un Barça que, com a mínim, permet, no?, somiar. Ho dic perquè el de la Minya Mal, és que veia el... Vaig fer com tu, Àlex, el partit repetit. Però és que és un escàndol, les jugades que fa.
Sí, i...
És que hi ha una cosa el regat del segon gol... Mira que l'he vist bé. Què fa? És que fa com una... Fa una elàstica, però amb la pilota enganxada al peu.
Mira, jo et diré una cosa sobre aquesta jugada. Ara mateix és l'únic futbolista al món o a Europa que és capaç de fer aquesta jugada.
I l'únic hijo de Hasselhart. Això... Casualidades? No lo sé.
No, és l'únic hijo. No, tiene más. No,
bueno, pero el único bueno que es hijo de Hasselhart.
Ah, vale.
Es decir, Cristiano Ronaldo no es hijo de Hasselhart.
Ah, vale, por vale. Eso vale. No de es todos los grandes bueno. Futbolistas, el único que es tu
el
hijo es
el único que come nuggets de Hasselhart.
Es la clau, es la clau.
Aquí está la gracia. Es que, claro, por favor...
Sí. Sí, i sobre el Barça, a mi em va agradar molt el partit. Jo crec que vam veure un Barça que defensivament va cuidar més les seves esquenes, tot i que ja sabem que el Barça de Flick doncs alguna t'acabaran generant, però sobretot les esquenes dels laterals vaig veure que l'equip estava més curós amb això, que es va posicionar molt millor per donar-li precisament a Lamine situacions d'1 contra 1, i això que comentava el Fullana per mi és molt important. Si Llorente torna a la línia defensiva, per mi és un gran avantatge per veure un millor Lamine, perquè crec que una de les grans un dels grans punts clau del partit d'anada va ser aquesta defensa, aquesta cobertura de Llorente sobre Ruggeri. I li va crear situacions, ja et dic, a l'equip de 1 contra 1. Fa 6 1 contra 1 bons, però jo me'ls he repassat tots, vaig tornar a veure el partit i vaig mirar els 6 regats bons de Lamine. I en tots 6, l'equip li genera situacions on ell només té que superar un jugador. Fermín allunyat, Koundé allunyat, fins i tot el nou allunyat, i en aquí Lamine és molt difícil de parar. El problema davant de l'Atlético, davant del Girona, fins i tot algun moment davant del Llevant, és que ell tenia un 1 contra 2, 1 contra 3, i aquí és molt difícil. Per tant, em va agradar molt això, em va agradar molt com va entrar Bernal, i després algun dia haurem de parlar, ara tenim molts temes acumulats, però del creixement de Fermín. A mi em sembla que és un jugador que no deixa de posar ingredients nous a tot el que ja tenia, no? Perquè tenia gol, tenia energia per la pressió, però és que ara l'estem veient perdent menys pilotes i sent més coral en el joc. Per tant, jo crec que al Barça li arriba bé el partit. És un petit miracle el que ha de fer, però arriba bé.
Un petit gran miracle.
Sí.
És remuntar un 4-0,
I a l'Atlético. Deies, no sé si esperar moltes novetats de Flick. La veritat és que no. Jo no crec que Flick faci una estratègia molt diferent a les que ens té acostumats.
Sí, però és partit d'equip o és partit de jugadors, el de demà?
Bueno, és evident que hi haurà algun moment de Lamine, perquè si hem de parlar de jugadors hi haurà un moment de Lamine, i per això crec que hi ha alguna cosa que hi pots afegir al partit, però hem de veure també què fa l'Atlético. Jo no descarto l'Atlético amb línia de 5 i Llorente dins, o sigui, no ho descarto, i això provoca el que no tindrà Lamine, que és 1 contra 1, que l'altre dia amb Ruggeri ho van fer molt bé amb l'ajuda de Llorente, però no és el mateix. I per això vull pensar que Flick sí que està dissenyant, no? Teixint, sense perdre identitat, teixint alguna estratègia que tingui a veure amb renunciar a alguna cosa per afegir-ne una altra en el partit, no? Perquè si fas el mateix, em sembla que serà molt difícil.
Tu et va deixar bones sensacions el Barça contra el Villarreal, sí. Perquè al final guanya 4-1, eh? Vull dir, li fa 4 gols al tercer de la Lliga, el Barça. I
sense accelerar molt,
no? I sense despentinar-se, com qui diu.
I sense accelerar-ho molt d'inici, sí, no. Sense tornar-se massa bo.
Ah, i el Villarreal és tercer, servir, la Lliga, vull dir, no és
crec
un equip de merda.
Crec que el Barça va tenir una lectura de partit molt bona, a diferència d'altres dies que hi ha moments que embogeix i dius, home, ara no toca. Doncs l'altre dia crec que la lectura de partit va ser molt bona, fins tot el gol que et marca el Villarreal és més un accident que una situació de generada de joc, és un córner que el defenses malament i te l'enganxen, però que un Villarreal, que a més és un dels equips que millor transició té, doncs realment pràcticament la vas minimitzar al no-res, i això em sembla que té molt de mèrit.
Molt de mèrit, i en un inici de partit on va estar molt obert, el Villarreal va haver alguna que no encerte, i tu les vas defensar molt bé moltes vegades per en ser individual, que dèiem, dia de jugadors també. El Barça ja fa molt temps que sabem que juga amb aquest risc i que els defensors han d'estar molt desperts i encertats. Aquí això també farà molta falta.
Home, és un dia que t'ha de sortir tot molt, sí. Molt de cara. Si has d'encertar en l'11, els jugadors no han de cometre errades, no han de tenir cap mena de concessions, has d'entrar molt bé el partit, les que tinguis les han d'anar dins,
Joan,
que generin de les ales. T'ha de sortir tot bé. O sigui, igual que el Metropolitano va sortir tot malament, perquè tu analitzes el partit i tot et va sortir malament perquè va ser un desastre.
Fins i tot alguna decisió arbitral.
Alguna decisió arbitral, el primer gol que el regales amb allò de Joan García que li passa la pilota per sota el peu, i tot et va anar malament. Rematar el Fermín...
M'estàs dient que el césped és important?
El césped sempre és important.
M'estàs dient,
sí.
Que el césped...
I l'hora,
importa?
No estem descobrint res.
Home, serà un dia sense sol a la cara, serà un dia amb el césped bo, sí. Així es poden aconseguir coses.
Sempre.
I has trobat el DNI, Maki?
Sí, i tant, que vaig sortir amb la targeta de punts del súper.
Pensava... Ens ho va explicar Víctor Font, el que t'hi jugues Barça, hola. Que Xavi, hola. Santiago Valle, precisament hola. A tu.
Que
tu
no
se'l explicar...
va deixar, dic.
Ah, no se'l va deixar?
No.
Què li va passar?
No se sabia el número de soci.
Però Víctor Font ens va explicar que s'havia deixat el DNI, no?
Es va liar.
Es va liar Víctor Font, el que t'hi jugues Barça.
Correcte.
Val.
O sigui, el Xavi portava el DNI. Qui es va deixar el DNI va ser... membre de la família del Xavi.
Ah, perquè va firmar Xavi i la família.
Correcte, van signar els pares i el Xavi i la Núria, la dona del Xavi, la Núria Conillera. I aleshores, la mare crec que es va deixar el DNI, però ell no se sabia el número de soci per diferents motius, i després li va donar el número i la clau, que és ara demanant la clau, però el DNI no se l'havia deixat, el Xavi.
Val. Una anècdota que se'ns van explicar que t'hi jugues Barça...
Però per aclarir-la, saps?
Sí, estava molt ben fet. A la prèvia del Barça-Villarreal, perquè evidentment estem pendents de les eleccions, com ho estarem al llarg del dia d'avui, en una estona connectarem amb el Sol de Vila, que va passejant per les diferents seus electorals per explicar-nos l'última hora de les converses que estan tenint diferents precandidats per veure si uneixen esforços o no. De moment... tot i que hi ha hagut reunions, no hi ha cap acord i, en principi, la porta passa al tall, Víctor Font passa al tall i veurem si Marc Síria i Xavi Vilajoana també el passen. Van més justets. Marc Síria, de fet, ha demanat entregar les signatures més tard del que tenia previst. Havia d'anar al club a les 4, vol anar-hi cap a les 7, però d'aquí a una estona amb el Sol de Vila endrecem tota l'actualitat electoral. Abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas. Hola.
Molt bé, bon dia.
A les 9, partido en el Bernabéu. Madrid-Getafe. Y Arbeloa necesita una victoria para no descolgarse porque el Barça ha ganado.
Sí, estamos en esta guerra que decimos semana tras semana de horarios, quién juega antes, quién juega después. El Madrid juega con la presión de que el Barça ha ganado y que no tiene red. Luego el viernes va a jugar por delante, por lo que podría ser momentáneamente líder en caso de ganar los dos partidos, el de hoy y el de Vigo, que ya es mucho pensar, tal y como está el Madrid. Continuamos a vueltas con el caso de Mbappé. Contábamos anoche en el Canalla las dudas que tiene Mbappé sobre el diagnóstico que le hicieron en el mes de diciembre. No queda muy claro si la lesión se produjo el 7 de diciembre contra el Delta, o si ya la arrastraba antes, si no le recomendaron parar en el momento correcto. Lo cierto es que Mbappé ahora toma las riendas, es el que ha decidido parar, el que está viendo a expertos ajenos al Departamento Médico del Madrid, y hay un objetivo claro, que es que pueda jugar la vuelta contra el City en Manchester. Veremos si llega a tiempo, pero es el objetivo que se marcan. Hubieran preferido medirse al Sporting de Portugal, primero porque es más sencillo y segundo porque dejaba la puerta abierta a que si tú encarrilabas la ida en el Bernabéu pudiera descansar más tiempo Mbappé, pero nadie se imagina un partido encarrilado contra el City de Pep en el Bernabéu, y por tanto todo hace indicar que vas a necesitar a tu goleador para la vuelta en Inglaterra.
Arbeloa va dir això sobre la lesió de Mbappé.
Lo tenemos muy claro, como dije el otro día, qué es lo que le pasa, qué es lo que le ha estado pasando y qué es lo que queremos ahora, ¿no? Que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100%. Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día.
¿Por qué no se le vio el miércoles en el Bernabéu junto con el resto de sus compañeros?
Bueno, Kylian no estaba porque tenía permiso de su entrenador.
¿Y por qué tenía permiso? ¿Se sabe, Antón?
Yo creo que lo más cercano a la verdad que hemos encontrado es que Mbappé se marchó a Francia a consultar a un especialista y no regresó a tiempo para el partido. Eso es lo más, digo, cercano a la verdad que hemos encontrado en las últimas horas buscando la explicación de por qué. Sí que durmió esa noche en Madrid, llegó para dormir en Madrid, pero al parecer no llegó a tiempo para ir al estadio, que su vuelo aterrizó cuando el partido estaba en juego o a punto de terminar. Y sí dicen algunas fuentes no oficiales del Madrid, pero bien informadas, que el jugador el miércoles, después del entrenamiento del martes en el que él definitivamente decide parar, viaja a Francia a reunirse con un especialista y buscar una solución para recuperarse lo antes posible.
Doncs sí que tenen clar el que té, ¿no?
El tema es bastante más complicado por dentro de lo que pensábamos. De hecho, sabíamos que arrastraba molestias. Herráez manejaba desde el partido en Pamplona que él quería encontrar una fecha, habló de Mbappé, para parar 10 días. Pero la reacción de Mbappé el martes a la frase de su entrenador de está para jugar mañana y es lo más importante, en ese momento Mbappé y su entorno deciden hablar abiertamente con la prensa francesa de su confianza y decir que no, que es que no solo va a ser baja contra el Benfica, sino que le quedan más días. Eso cambia el discurso de Arbeloa, cambia incluso la forma de comunicar del Madrid, que de primeras desmiente la información y dice que bueno, que ya veremos si puede jugar o no, que es duda, cuando nosotros a través de Carreño damos validez a la información del equipo porque la hemos contrastado y decimos que eso, que no hay ninguna duda que no va a jugar contra el Benfica. La información que recibimos del Madrid es que no seamos tan categóricos, que se fue del entrenamiento igual que se fueron otros 4 o 5 jugadores. Luego el miércoles, ya en el que te yugas, damos que en la convocatoria oficial no está Mbappé. Yo creo que Mbappé ha tomado las riendas, ha decidido que lo que le comunicaron desde el departamento médico en diciembre, esta es mi interpretación, no fue correcto. Hay que recordar que en enero se produce un cambio en la jefatura del equipo médico. No suele pasar en los clubes, no es la primera vez, pero no suele ocurrir que de manera abrupta cambies el jefe de los médicos, y yo creo que la vuelta de Nico Mijic está vinculada a la mala gestión del caso Mbappé en el mes de diciembre. Y ahora, por mucho que Arbeloa, que yo lo entiendo, y aparte me está gustando más Arbeloa de lo que pensaba y al club también, pero aparte de que Arbeloa tiene que intentar dar la imagen de que controla la situación, ni tienen claro lo que tiene, ni se trabajó bien en diciembre, ni sobre todo él trata el caso de igual a igual con Mbappé. O sea, Mbappé le comunica a Arbeloa lo que va a hacer y Arbeloa asume. Y no hay más. Le dice, yo paro y paro, punto. Y cuando esté bien te lo comunicaré. Pero esto no es nos reunimos, decidimos. Arbeloa va por detrás de la información y Mbappé va por delante. Y eso es así y no es hacer de menos a Arbeloa. Solo que me parece más realista el Arbeloa del miércoles, que a calzón quitado, cuando no se espera la pregunta, da una respuesta a la cadena SER bastante normal, que el de ayer, que con todo preparado empieza a decirnos lo sabemos, lo tenemos claro. Creo que no hace falta ser tan categórico cuando no estáis controlando la información y es Mbappé el que os comunica los pasos que va a dar.
Antón Meana, te escuchamos después en Carrusel. Gracias por estar en el Que t'hi jugues.
Un abrazo, hasta luego.
Adeu. El tanto Mbappé, ¿eh? Sembla bé que el que fa soroll i el que surt a totes les portades sembla bé que era el perillós, el tanto, eh? Que...
Perquè Vinícius és més cridaner i Mbappé més civilí, vols dir?
No, civilí, és educat, diu sempre el que toca dir, però...
Què? Es que yo sé lo que ha pasado en realidad.
¿Qué ha pasado, Billy?
Que ha comprado un coche nuevo y quería probarlo para ir a Francia.
¿Ha dado un coche?
Es Mundiauto. Es Mundiauto. Mundiauto a primera. No a segunda, no, a primera, a Champion. Porque si busca el coche nuevo de ocasión, en el kilómetro cero. Es cero. Nuevo, ¿eh? Nuevo coche.
Eso será complicado.
50 expositores en la Mundiauto. Y más, casi 1000 coches ya están listos para ti, para llevar para casa. Y es una financiación espectacular para tu bolsillo, ¿sabes? Y entonces... De lunes al dissabte.
Sí. Ah, parles català.
De dilluns al dissabte.
També.
De 8:45 del matí.
Molt bé.
A de dos quarts de deu, de matí, perquè a les 9 i media. De dos quarts de deu a del matí a dos quarts de nou del vespre. A Sant Boi de Llobregat.
Molt bé.
I puedes ir con la línia 9, la de, el Prat Estació, la parada. La parada és línia 9, és Prat Estació. És Mundial.
I fora conyes amb el tema Mbappé, eh?
Que,
sí. És preocupant.
Sí, és molt preocupant perquè es va extenent en les setmanes, no hi ha un horitzó clar, aquí ja veiem, ens ha dit l'Anton, que la informació és la que és, que ningú té clar, i que això compta que fins on tindrà de veritat i fins on tindrà coses que estan amagant, no? A mi em sembla que, perquè és allà, però si aquí hagués passat amb algun jugador determinant que hagués volgut jugar un partit de Copa simplement per arribar al rècord individual de Cristiano, no?, i no s'hagués cuidat, doncs haguéssim ha fet molta més volada del que s'està fent allà. Però compte, perquè jo no veig clar que arribi a l'eliminatòria de Champions. Eh?
Clar, és que són tres setmanes.
Ell tampoc.
Per veure com estàs.
Ell té el Mundial, no?
Sí.
Jo crec que sí. I a mesura que es vagi costant al Mundial, això anirà engreixent, no?
Jo també
el que no farà Mbappé és posar en risc el Mundial. I aleshores, escolta'm, si el genoll el molesta, doncs...
No serà fàcil anar gestionant això, a veure com se'n
sortirà. De fet, el Madrid crec que té dos grans peloteres de cap a final de temporada. Una és aquesta, i l'altra és la de Vinícius, que tard o d'hora també ha d'esclatar, que és que Vinícius ha de renovar, perquè si no, entra en última temporada de contracte. I això és un escenari que Florentino no vol veure ni en pintura. Mm-hmm. Aleshores, veurem què passa aquí a final de temporada, tant amb Mbappé,
si
amb el Mundial, i amb la renovació o no de Vinícius.
D'això en parlarem segur moltes vegades al que t'hi jugues d'aquí a final de temporada. En una estona escoltem en directe Hansi Flick, també a Diego Pablo Simeone, previ al partit de demà. Recordo, Flaqui, que demà obrim el bar a les 11 del matí.
Home, per la ressaca d'aquest Madrid-Getafe i la prèvia de la remuntada.
I dimecres el tornarem a obrir.
Per celebrar la remuntada.
També a les 11 del matí, disponible a les plataformes de YouTube del grup Prisa, al Que t'hi jugues, Carrusel i al Diari As. Joan Tejedor, Teje, què tal, com estàs?
A tots.
A aquesta hora del matí estem pendents de saber com evoluciona el cas Rafa Mir, el comentari despectiu, considerat delicte d'odi, a Omar Al-Hilali, denunciat davant de l'àrbitre, que va activar el protocol contra el racisme, com vas explicar a Carrusel. Ja ens vas donar alguns detalls al Canalla sobre el que havia passat, però no sé què més podem aportar a aquesta hora del matí de la postura del club, de l'Espanyol i del que esperen facin les institucions.
Sobretot estar sobre el procés i veure com aquest protocol que es va activar ahir es deriva en la investigació que es pugui obrir, les conseqüències que pugui tenir, perquè Omar al final el que va demanar el club després del partit és que no fessin res públicament més enllà, que el futbolista considera que havent avisat l'àrbitre i havent activat el protocol ja n'hi ha prou, que simplement això el que fa és posar la pilota a la taulada de les autoritats que són competents. Omar, l'escoltàvem a l'editorial quan ens va explicar el que t'hi jugues, recuperaves ara l'extracte en què ens relatava els fets a Cartagena com van ocórrer, no? En aquell insult racista que va patir des de la grada, quan l'àrbitre assistent que el va sentir li va oferir d'aplicar el protocol i Omar va dir doncs, d'acord, endavant. El cas d'ahir pot tenir cert paral·lelisme, perquè al final quan Omar rep el presumpte insult racista té molt a prop un company, que és Urco, que també el sent. I aquí hi ha un gest, una comunicació entre ells, de manera que Urco li fa saber a Omar que ell també ho ha sentit. I és quan Omar sap que té un testimoni, que se sent fort, se sent recolzat per anar a l'àrbitre i comunicar-li que ha rebut aquest insult racista. Llavors és quan l'àrbitre atura el partit. Més enllà d'això, Omar, com podem abstreure de les declaracions que sentíem abans i pel que el coneixem i pel que ens expliquen els que el coneixen encara més, és un jugador que no té cap mena d'intenció ni interès en ser abanderat de cap causa ni enarbrar ell cap discurs de cap lluita. Simplement hi ha unes línies vermelles que no es poden traspassar, que són els delictes d'odi. Això ho va fer a Cartagena i això ho va tornar a fer ahir en les dues situacions, quan sap que té un recolzament, i això li dona sentit, no?, aquests protocols i aquests mecanismes que s'habiliten, que és que quan la víctima sap que no està sola contra el sistema, és més fàcil que s'atreveixi a denunciar. I a partir d'aquí que les institucions actuïn i dius pendents de què pot passar, és que la sensació que se'n va ahir, crec que Omar i part de l'expedició de l'Espanyol, és que Rafa Mir, al moment de proferir-li el presumpte insult racista, hi ha un moment que aparta la mà una mica, no? Que per assegurar-se com ara el senti bé, treu la mà i no descarten que es puguin trobar les imatges fins i tot, eh? Per tant, ara és cosa de la Lliga i de tots els que tenen accés a les càmeres de veure si efectivament existeix la imatge.
De fet, Jordi, és el que està buscant la Lliga ara mateix, no?
Sí. Estan buscant les imatges perquè l'informe del coordinador de partit encara no el tenen, perquè la jornada encara està en marxa. S'acaba avui la jornada amb el Madrid. Però estan revisant les imatges a veure si troben imatges que corroborin el testimoni i la denúncia d'Omar.
El protocol és similar al que va seguir UEFA amb Prestiani?
Molt semblant. De fet, fa una estona, fa uns 3/4 d'hora, ja ha arribat aquesta causa al comitè de competició. I el comitè de competició, entre avui i demà dimecres, l'estudiarà, l'analitzarà, i demà i el dimecres per la tarda sabrem si s'incoa un expedient sancionador i es nomena un jutge instructor que farà una mica el procediment de la UEFA. Testimonis, al·legacions, els uns, els altres, Urco, etc, etc.
És important seguir aquest cas perquè... clar, et trobes que quan passa una cosa així amb un futbolista que té una gran dimensió com és Vinícius, s'actua d'una manera, quan passa amb un altre que no en té tanta com és Diacabí, s'actua d'una altra. I diguem-ne que s'ha de protegir a les víctimes, sigui qui sigui, i s'ha d'actuar amb un protocol clar contra qui sigui. I cadascú reacciona com li surt, eh? Vull dir, no, totes les reaccions són diguem-ne, respectables, eh? Però fa la sensació, no, que perquè Omar no en vol parlar gaire, això el pugui acabar, diguem-ne, perjudicant. I no cal que la víctima ho denunciï als quatre vents, o sí, si li surt fer-ho. Però vull dir, hi ha un testimoni que és Urco, i ja he dit altres vegades, que... Jo crec que algú que ha patit racisme no s'inventarà un insult racista en un camp de futbol, sincerament. Potser algú n'hi haurà, però serà un percentatge mínim, mínim. I n'hi ha molts altres que no denuncien perquè pensen que no servirà de res. Doncs s'ha d'acabar amb aquesta sensació d'impunitat dels que insulten.
Totalment. Jo l'altre dia us sentia que Rosa Canalla, que feia una reflexió en aquest sentit, fa 20 anys enrere això és impensable. Aquí tenim gent que ha jugat a futbol, però ara sí que em sembla que tothom ha fet un pas endavant. Insuficient, segurament, però un pas endavant. La Lliga ja està, el comitè de competició ja està, i si se'l pot empurar, que se l'empuri.
Teje, gràcies. Qualsevol cosa l'expliquem al que t'hi jugués.
Qualsevol cosa estarem atents, per suposat, i a l'agradaria el balcó a partir de 8:45 i demà més.
Gràcies, que vagi bé. A les 20:30, a 8:45, l'agradaria del balcó amb el Joan Tejedor, amb el Teje, i avui pendents també del que passi amb les eleccions del Barça, perquè és el dia en què els precandidats han d'entregar les signatures. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia, com estem?
Estàs passejant per les diferents seus electorals. Aviam, sí, l'última hora de tot el procediment, quina és? Ahir explicàvem al Carrosol Canalla que hi ha converses entre precandidats... En quin punt estem ara mateix?
Mira, ara mateix, a hores d'ara, a les 12:49 del matí, és que hi ha negociació oberta, hi ha una negociació oberta entre Víctor Font i Marc Síria, però de moment no hi ha acord. Les postures, diguem-ne que properes no són, encara properes no són, i veurem què passa al llarg de les properes hores, perquè la idea, inicialment, evidentment, això hi comença... de fa dies, però ahir al matí s'intensifica aquesta conversa, aquesta negociació entre l'equip de Víctor Font i l'equip de Marc Síria, i ara mateix, a hores d'ara, no hi ha acord. A hores d'ara no hi ha acord, però abans de l'entrega de signatures veurem què acaba passant, si van junts o no.
Val, dius negociacions entre Font i Síria, no cites a Xavi Vilajoana.
No, de moment no entra a l'equació Xavi Vilajoana.
Per què? Ho dic perquè hi ha hagut converses on sí que hi participava Xavi Vilajoana.
Sí, doncs no entra a l'equació. No entra a l'equació, en principi tampoc Camproví, Joan Camproví tampoc en principi entraria a l'equació, però bueno, el tema de Xavi Vilajoana ja ve de lluny. Els equips no els hi agrada Xavi Vilajoana. No
a quins equips?
Els equips, els dos equips.
El de Font i el de Síria.
Sí, no, és un tema de...
O sigui, sembla el Bayern de Múnich,
passat. És un tema de directius del passat. No tenen ganes d'incorporar directius del passat.
Ahir vam explicar que Síria vetava Vilajoana directament.
És que es volen allà com de l'etapa Bartomeu, ja està.
És això?
Sí, això ho vam explicar ahir al Canalla. Sí.
Sabem ja quantes firmes presentarà la Porta?
No. No sabem quantes firmes presentarà ningú, però sí que sabem que la Porta i Víctor Font les tenen, que Síria les té justet.
De fet, Siri ha demanat al club entregar-les més tard del que estava previst.
Això és una informació que tens tu, que jo no et puc confirmar. Val,
sí, ho ha demanat dues vegades i no han obtingut resposta. Entregar-les en lloc de les 4, fer-ho més tard, a les 6 o les 7 de la tarda.
Vale, vale.
A les Perfecte. Passades eleccions, la porta, si no m'equivoco, van ser
9.625. Sí, i pel que em diuen, no arribarà aquesta xifra. 9.625,
serà inferior. Font va ser 4.431.
Font diu que superarà tampoc. Aquesta xifra. Mm, i tu creus que no la superarà?
Tampoc.
Val. Però ahir deien que sí, que la superaria, no?
Bueno, que era la intenció.
Recordem que el tall són...
La sensació és que tots tindran menys firmes dels que diuen que tenen.
2.337, el tall.
Sí, la porta, perquè ens diuen, no arribarà a les signatures del 2021, seran menys, però passarà el tall sobrat. Víctor Font també el passa, pel que ens expliquen. Queda el dubte de Síria, que va justet, confia en passar-les, va justet, i la prova és que les vol entregar més tard del que tenia previst. I Xavi Vilajoana, que també va just.
Exacte, sí, sí, correcte. Xavi Vilajoana diria que va just per sota, i Síria diria que va just per sobre.
Doncs estarem pendents, perquè avui serà un dia intens, eh?
Sí.
Ho explicarem a la graderia del balcó, ja estaran totes les signatures entregades, per tant sabrem quines han depositat al club i a partir d'aquí dos dies per validar-les. Habitualment un 8%, entre un 8 i un 10% s'invaliden de signatures, per tant has de passar el tall amb una mica de marge.
Per això el tema de que van justets, clar, hi ha certa preocupació amb aquest tema, clar, evidentment, perquè els que van justos saben que han d'aconseguir unes quantes més.
Val, gràcies, Solde.
Vinga, fins ara.
Tenim aquí a Joan Laporta, aprofitem per preguntar-li per les signatures, president.
Va, clar que les tenim, les firmes, si en tenim moltes. Ara el que fa cal és inscriure-la a la Lliga abans del dia 31, perquè... Perdoneu. Perdó, que és el típic lapsus de quan tens una cosa i falta inscriure-la, perdó. Tenim una pila de firmes, m'està fent mandra comptar-les. Mira, jo agafaré el bloc, ja les portaré i les comptarà aquella gent tan maca, perquè jo tinc la gent molt apretada. Avui a la tarda he de desossar un pollastre en una carnisseria, demà al matí vaig a una ferreteria de Granollers a fer unes còpies de claus, també com acte de campanya, no que tingui cap casa de res. Després a la tarda guanyaré vots conduint un metro de la línia 5, dijous vaig a un prat a recollir maduixes, divendres tinc una verema i també estem tancant un acte de Tarragona instal·lant un router, i així farem la campanya. Força!
Acaba de dir la frase, sisplau, que m'agrada molt aquesta.
Ah, sí, no, i que estem tancant també això perquè seguirem més avall a fotre els peus a una rossada al delta. M'han dit que van bé.
Fora conyes, que a la porta l'hem vist fent uns macarrons, tallant pernil, pujant-se un tractor, conduint un toro...
I fent una botifarra.
Comprant la grada, no?
I espera't que no ha acabat això.
Pernil.
Ai, Víctor Font, les té les firmes o no?
Home, està clar que tinc les firmes. Aviat flipareu amb el número. Mentre uns van fent campanya com el Berlusconi, perquè uns altres van penjant pancartes, que això ja ho vaig dir el 2021, que amb pancartes no arribaries enlloc, no guanyes unes eleccions... Nosaltres ens dediquem a explicar els pilars fonamentals del nostre projecte. Bàsicament, convertirem el Barça en un hub de project manager amb directe i finance service en el marc d'un development rival centrats en l'innovation advance. És una idea genial que se'm va acudir al jacuzzi de la meva humil quarta residència.
Marc, Síria, les tens o no les tens?
No! Vale? O sigui... Deixa de preguntar. A mi no em pregunti si tinc les firmes. A mi, pensa en gran, sí que. Per l'amor de Déu, pensa en gran. Pregunta'm si el soci està il·lusionat amb el retorn de Messi, per exemple. Estan il·lusionats? Pregunta'm si convertirem el Barça en un projecte líder. Tindrem 10.000 firmes, si cal, en homenatge a Messi. Pregunta'm si les 10.000 firmes són homenatge a Messi. No! No són un homenatge. Sí, són un homenatge. Però no he trucat al Messi per fer 10.000 firmes. No!
Espera, també tens el Vila Joan, eh?
Sí, què passa?
És Xavi Pasqual.
I tant que tindrem les firmes, i tant que tindrem les firmes. Quantes en calen? 2.337? Només me'n falten 2.330. I punt. Arribem sobrats, a velocitat de creuer, ja hem sigut portada al Mundo Deportivo, per mèrits propis. La gent s'ha adonat que cal un canvi. Ara et miraré fixament als ulls durant 3 minuts i al quart ja m'estaràs donant la firma enamorat. Home!
No sé si és Vilajoana o Pasqual, eh, Xavi? Sí.
Qualsevol.
Va, i un bonus track.
Home, nosaltres serem com un tio. 334. Has preguntat, a la porta arribarà o no arribarà? No arribarà, perquè jo tinc moltes firmes, com 334.034, i pujant. perquè a part de les pipses fetes al poc de una altra cosa que també domino, també hem començat a oferir gelats de la Farsi, de l'estracciatella, d'afterret i de crema d'Oreo. Aquestes eleccions ho rebentem, ho rebentarem, però no entregaré les
crema
firmes.
De què?
No entregaré les firmes. Ho rebentarem, però no entregaré les firmes. Perquè no vull humiliar ni trepitjar ningú, soc molt bona persona.
De què eren els gelats?
D'afterret, d'estracciatella i de crema d'Oreo. I les pizzas del Forno di Pietra, que vamos, ha estat que treu fum.
Què seria la vida sense aquests moments, Plaqui? Hòstia, no puc parlar. Queda un minut per la pausa publicitària. Aviam, saltis. Salva'ns amb una notícia en un minut. Perquè ja m'he explicat que demà el Barça vol articular animació a l'estadi. Què sabem?
Sí, que volen ficar entre 700 i 800 persones dels grups d'animació i que estan esperant la validació dels Mossos d'Esquadra per poder ficar aquesta gent demà al partit contra l'Atlético, entre 700 i 800 persones dels grups, per fer una prova pilot de la grada d'animació.
En línia del que hem anat explicant els últims dies al Que t'hi jugues, acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Santi, tu l'has viscut en directe, l'has vist, està relaxat, transmet tranquil·litat, alegria. Un Hansi Flick que et creus que no tingui decidit encara l'equip titular de demà?
M'ho crec, sí, perquè tampoc és gaire difícil, és veure si... si canvia alguna cosa al lateral i si canvia alguna cosa al mig del camp, però res més. Però crec que li ha de donar voltes encara aquesta possibilitat de si fica Cancelo o fica Balde al lateral esquerre i qui alinea al mig del camp, perquè hi ha dues opcions, que són Fermín i Dani Olmo, no? I crec que haurà de decidir entre aquests dos futbolistes.
Sí, però ha dit una cosa interessant, que és que ho ha reconegut obertament: Pedri no està per jugar els 90 minuts, eh? Llavors obre el debat sobre si és millor posar-lo d'inici o guardar-lo per la segona meitat.
Què passa? Que ell va dir al postpartit que segurament sortiria d'inici. Per tant, el cap deu tenir ficar-lo d'inici. Jo crec que Pedri jugarà, això sí que ho tinc bastant coll avall i tinc dubtes amb aquestes posicions que t'he dit. El lateral i el tercer migcampista.
I de davanters?
No? No, els que hi ha, la Minyamal, Ferran, no?
I Rafinha.
Sí,
perquè apostava per... Ha parlat de la pressió, no, Santi? Ha parlat de pressionar, d'evitar transicions recuperant la pilota alta. Jo crec que si vols anar a pressionar a dalt, te surten ràpid les peces. Rafinha, Ferran, Fermín i el que li vingui de gust a la mina.
Els que mosseguen.
I després hi ha una altra cosa important, que és, a part del tema de Pedri, és a dir, amb la declaració de Pedri, assegura que o Casador o Olmo haurà de sortir a escena, en principi. Veurem qui ho fa i això què suposa en Bernal, si surt d'inici, si també se'l guarda, perquè hi haurà algun moment en el partit que, si el Barça està a prop...
Home, però Bernal jugarà, no? Si no hi ha Frenkie de Jong...
Uau, però és que igual prefereix... Sí, en principi sí, jo crec que jugarà.
Qui juga, si no hi ha Eric...
Casador, clar, jo crec que jugarà, però...
Casador
però
el va canviar al minut 25 al Metropolitano,
no? No té pinta, però és un dia de...
Però hi haurà algun moment... Però és a dir, Pedri no està per als 90 i jo crec que Bernal tampoc està per als 90. És a dir, hi haurà algun moment que hauràs de prescindir dels dos i hauràs d'apostar o per Casador o per Olmo. Això aquí és on vaig, no? Si el partit s'encara ve. Si el partit hi ha un moment on et veus fora i no hi ha opcions, els canvis seran els que seran. Però vaja, veurem. Però si Pedri no està, jo crec que Bernal tampoc ha fet més de 70 minuts i no el veurem. Jo no tinc cap dubte que l'esquerra...
Creiem en la remuntada... amb tres baixes de jugadors titulars, amb dos o tres més que tampoc poden jugar els 90 minuts, però hi creiem.
Sí, anem molt fort.
Sí,
doncs aquest és el canvi de Hansi Flick, l'aficionat a la mentalitat del culer, que puguem creure, o sigui, jugarà amb a padrina i creurem en la remuntada.
Sí, sí.
Però escolteu-me una cosa sobre l'11. Bernal, per 70 minuts, després Casador. Pedri, pel que estigui, després Dani Olmo. I hi ha una opció, que és que durant el transcurs del partit, Rafinha... passi al mig i raig fora, fora.
Ja ho tenim.
No?
Sí. No, has donat amb una clau important, que és important demà, però que és igual d'important que no se'ns trenqui Pedri.
Ara. Ara ja.
Això és molt. Ara hem de patir per això?
No, sí, però
sí, sí, home, sí, però l'hem de fer servir, home.
Prioritat.
Flico en compte, si no et diria sí, que jugui tot el partit tots els minuts.
Prioritat. I per... arribat el moment que Pedri digui prou, prou.
D'aquí una setmana anem a Newcastle, eh?
Per això.
Sí, però precisament per això estic d'acord, no jugarà els 90 minuts i precisament per això se'l guarda, no? Davant del Villarreal.
És que no descarto que no jugui titular, no?
Sí, contra el Villarreal va ser suplent.
Pot ser. Jo el veig d'inici i jo veig a Cancelo.
Fem una cosa, com ens hem posat a parlar de Pedri, entrem a la del Masterclass.
Ara.
Vinga, va.
I analitzem la importància que té el joc del Barça.
Del Masterclass.
Perquè tots coincidim en apuntar que quan va sortir Pedri l'altre dia al camp es va notar, va canviar el partit. Per què? Per què ho va Pedri dir... canvia els partits?
Sí, ho va dir com a Sanya, i a partir d'aquí és on hem tirat del fil, no? Per què? Tres punts. El primer, perquè calma i selecciona el joc. És a dir, ell decideix quan accelerar, quan t'has de quedar la pilota i cap a quin costat va. Fixem-nos, i això no només són sensacions, eh? Abans que entri Pedri, la possessió del Barça era d'un 69%.
Això l'altre dia, eh?
Sí. Des de que entra Pedri fins al final passa a ser d'un 80,9%.
Déu-n'hi-do.
Sí. La fiabilitat de les passades abans de Pedri, 90%. En els minuts de Pedri al camp, 94%. Xuts del Barça, 12 fins a l'entrada de Pedri, que recordem que va ser el 59. Després en fa 7, amb 31 minuts. I fixem-nos amb els xuts del rival. El Villarreal havia fet 5 xuts i entra Pedri, ho adorm tot, ho calma, junta l'equip, diguéssim que baixa el ritme i el Villarreal només aconsegueix un xut a portar.
Déu-n'hi-do, les dades confirmen aquestes sensacions, no? Que quan va entrar Pedri el partit ja va passar a ser dominat pel Barça. Puja també la qualitat de les passades finals.
Sí, Pedri. La primera és a nivell col·lectiu, la segona és a nivell individual, no? És a dir, el nivell de les passades que es fan al mig del camp puja de nivell, és a dir, aquestes passades filtrades, aquesta direcció, aquesta passada tensa, aquest veure un espai on no el veu ningú més i fer-ho, doncs, en Pedri hi és, no? Fixem-nos que en aquests 31 minuts ell fa 59 intervencions, fa l'assistència, una assistència de gol, fa una preassistència en el 4-1, aquella que li dona Koundé magnífica, i fa tres passades clau més, no? És a dir, que no només és un tema col·lectiu que fa jugar l'equip, sinó que ell li posa aquest plus de qualitat que ningú més té.
59 intervencions en mitja hora, Pedri, amb una assistència, l'inici de la jugada d'un altre dels gols, millorant estadístiques, la possessió, el percentatge de passades bones, els xuts a porta i les ocasions del rival, com deies, això s'aconsegueix perquè Pedri aconsegueix ajuntar l'equip i millorar-lo en defensa. Com?
Per mi aquesta és la més important o la més invisible, la que menys es veu, no? Bé, amb tot això que hem dit, amb la calma del joc, junta l'equip, sobretot a camp rival, i el Barça defensa millor. Fixem-nos que sense Pedri, en aquests 59 minuts, el Barça aconsegueix 10 recuperacions a camp rival, 10, i només amb els 31 minuts que hi ha Pedri al camp n'aconsegueix 9 a camp rival, gairebé les iguala. I això té un perquè. Perquè l'equip està més ben posat, més ordenat, més posicionat, això li dona molta importància a Flick, i quan perd pilota tothom està llest per activar aquesta pressió després de perdre.
Demà a les 9, Barça-Atlético de Madrid, en directe al Carrusel amb la narració del Flaqui, en directe al Què t'hi jugues Barça amb la narració del Santi Ovalle. Des de la ciutat esportiva del Barça, Santi, alguna cosa per tancar la connexió?
No puc encara donar-vos un 11, però com tenim 24 hores de marge, em comprometo a fer-ho demà, d'acord?
Molt bé, fantàstic, doncs estarem atents.
Sembla bé.
A la teva informació d'última hora.
Ja quasi ens l'has donat,
A veure si pot ser que no sigui Cancelo, Santi, sisplau.
Estàs patint per això. Escolta'm, Jofre, tu recordes com a futbolista alguna remuntada històrica? Alguna que guardis amb carinyo?
Avui he recordat molt el Camp Nou de vivir-la, la de Macanudo Pizzi, que la vaig veure d'espectador.
La vas veure d'espectador?
Hòstia, sí, la vam disfrutar molt.
Estàvem, és veritat el que ha dit un oient, que TV3 feia vaga, no retransmetien el partit, però al final ja es va desconvocar o va acabar la jornada de vaga i van passar a narrar el partit. Jo ho recordo, això.
Mm-hmm. Sí, però...
Va ser, van narrar, no sé si la segona meitat, una cosa...
Jo estava a l'estadi, també.
Va ser una bogeria de partit. Sí. Jo, de jugador, així una remuntada grossa, no la recordo. Segurament tinc molt mala memòria alguna, però tan grossa, no.
6-6-32-72-11, quina és la vostra remuntada que recordeu amb més carinyo? 6-6-32-72-11. Vermo.
Comencem pel Jorge.
Hola, buenos días desde Huesca. Soy Jorge. Por ser el final, recuerdo sobre todo una que me dolió mucho, que fue la que nos hizo el Getafe después de ganar 5-2 en el Camp Nou. Nos metieron un 4-0 inapelable en la vuelta y nos eliminaron de la Copa. ¿Por qué recuerdo esta remontada? Pues porque todo el mundo daba por hecho que esa eliminatoria la iba a pasar el Barça. Como todo el mundo da por hecho que esta la va a pasar el Atlético de Madrid.
Bien, 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 bien.
Se obró un milagro, ¿por qué no? Mañana podemos ver otro milagro, pero en el Camp Nou.
És la eliminatòria del gol maradonià de Messi.
Sí, de fet, sí. Si no recordo malament, a la tornada, crec que Rijkaard deixa fora de la llista Messi, em sembla. No el convoca perquè dona per fet, ja que ja està enllestit. Si no m'equivoco, ara, la memòria juga males passades.
El següent que passa per aquí és l'Arturo.
La mejor remontada que he visto ha sido la final de la Champions que se jugó en el Camp Nou. Cuando iba perdiendo 1-0 y remontaron a 1-2 en dos minutos. Yo desde que vi eso creo en todas las remontadas y no quiero que el Barça remonte, pero desde que vi esa remontada creo en todas.
Sí, sí, va ser en dos minuts, no, tres minuts, el temps de descompte va guanyar el United la final al Bayern de Múnich.
99, si no m'equivoco.
Sheringham.
Sí, de fet recordo el central del Bayern que acaba plorant dins
l'arc. Kufur, no? Patrick Kufur.
Directament plorant encara amb el partit en marxa quan ja està...
Solskjaer i Sheringham, no?
I Mataus a la banqueta, que l'havien canviat ja donant per fet que ho tenien guanyat i déu-n'hi-do.
També el Jordi.
Hola, sóc el Jordi de Cerdanyola. Jo recordo davant l'Atlético de Madrid també, estant al camp, el Pichi Macanudo, que vaig veure la cagada del Víctor Bahía des de la segona graderia perfectament en directe. I recordo amb el 0-3 que me'n volia anar a casa i feia un dia així també mig plujós. Vaig aguantar i vaig acabar abraçant-me i plorant amb els veïns de Sallés, que no sabia ni qui eren.
Força! Ella Pantich marca 4 gols.
Si no sí, és molt bèstia. Sí. Que marquis 4 gols al Camp Nou i el teu equip perdi i quedi eliminat.
Qui perdi.
És per matar els companys.
És lo difícil. I per últim, l'Andrés.
Hi, culos. Pues yo diría que la remontada que más me marcó y más me gustó fue precisamente contra el Atlético de Madrid. Con aquel mítico que era el quinto... de Juan Antonio Pichi,
sí,
que no hizo, si no recuerdo mal, 4 Banti, y no vea lo que costó ese día. Con un 6-1 para mañana me voy satisfecho.
Sí, hombre, claro.
5-1, venga.
Me voy
satisfecho. Amb 5-1 seria pròrroga i penals.
Sí, senyor.
Va, Jofre, mulla't demà, un resultat. Si l'encertes, et convido a dinar on vulguis.
4-0.
Ostres.
I als penals?
Passem.
Ostres.
Juro que et convido, eh?
Sí, sí. No cal que ho juris.
5-1 i a la pròrroga marquem el 6-0.
Ostres.
Aneu crescuts. Gràcies per estar el que t'hi jugués. Una abraçada, Jofre. Que tants viatges, eh? Has dormit poc.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.